Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. L'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, el de referència Sant Cugat, és l'únic centre d'Espanya que disposa d'una unitat d'hospitalització terapèutica del trastorn de l'espectre autista. Fa gairebé 5 anys que va obrir les portes i des de llavors ja té 165 infants i adolescents de tot l'estat. És el cas del Mateo, un nen de 8 anys de Tarragona que està ingressat amb la seva mare, la Neiki Machado. Això és perquè una de les principals característiques d'aquest servei és que els pacients hi conviuen amb un familiar. La família i l'infant són el centre al voltant del qual gira el projecte. És un reportatge que ha fet Cugat Mèdia amb motiu del Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme. Com dèiem, aquest 2 d'abril es commemora el Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme, una jornada instaurada per l'ONU el 2008 amb l'objectiu de sensibilitzar la societat i promoure la inclusió de les persones amb TEA. Per abordar aquesta qüestió, el magazín Faves Comptades ha reunit 4 veus per reflexionar sobre la realitat del TEA amb la voluntat de trencar estereotips, promoure la inclusió i donar visibilitat a una condició que afecta més de l'1% de la població. La campanya de la declaració de la renda de l'any 2024 comença aquest dimecres i s'allargarà fins al 30 de juny. Es tracta d'un moment clau per a molts contribuents que han de fer números per veure si els surt a pagar o a retornar. Lluís Basart, advocat, soci d'Auren i professor del màster de fiscalitat de la UOC, ha compartit al magazín Faves Comptades tot el que cal saber per afrontar aquest procés amb tranquil·litat. Des de qui està obligat a presentar la declaració fins a les novetats d'aquest any, passant pels errors més comuns i les deduccions que et poden ajudar a estalviar. Tots aquests consells a www.cugat.cat. La quarta edició de la iniciativa Experiències Úniques ha batut el rècord de participació amb més de 800 persones inscrites. L'edició d'enguany ha inclòs 21 propostes i 43 visites guiades a empreses i indrets emblemàtics com l'empresa de submergibles Triton Submarins, el Banc Sabadell, els Laboratoris Uriac, la cooperativa agrícola L'Olivera, Europastri i la cooperativa La Politja. La xifra de participants és superior a la de l'any passat, quan hi va haver 720 persones, i de la de fa 2 anys, amb 500 participants. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials i a la ràdio a les zones al 91.5 de la FM.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Entre els més de 200 establiments adherits a Sant Cugat Comerç trobarem els tres que avui ens acompanyen en aquest espai del Faves Comptades. Amb ells copsarem el món actual del comerç de proximitat i coneixerem el que ofereixen. Ens acompanya, com és habitual, l'Adela Burgos, que és la gerent de Sant Cugat Comerç. Adela, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanyen avui concretament el Josep Arnau, que és propietari del Supernatural, que trobareu al carrer Sant Ramon, número 4. Josep, molt bona...
Bon dia.
Molt bon dia. I el Josep Cernuda és propietari de Solmania, que es troba al torrent de la Bomba 42, i també del restaurant Recarrega't, al camí de Camp Camps. Oi que sí?
Bon dia, sí, correcte.
Molt bon dia. Bé, doncs comencem amb vosaltres dos i comencem amb qüestions relacionades amb la vostra vinculació a Sant Cugat Comerç. Imagino, en el cas del Josep Arnau, que ets un dels veterans, no, Josep?
Sí, ara fa 36 anys que estem aquí a Sant Cugat.
36 anys a l'associació?
A l'associació farà, Adela, no ho sé...
20, com a mínim. 20.
Sí, sí, sí. 20 anys, ho perdí, molts, també.
Des de que es va crear.
Exacte.
Sí? Què és el que et va impulsar a formar part d'aquesta entitat? Quan t'ho van oferir? Perquè t'ho van oferir o sabies de l'existència i vas voler...
Sabia de l'existència, però quan va arribar Adela pues, ens ho va oferir i ens va explicar. I em va semblar genial, perquè al final el que tu veus és que tu estàs aïllat en la teva botigueta i no saps ni què passa fora, no? I qualsevol cosa, que vols parlar amb l'Ajuntament o amb qui sigui, doncs sempre és molt més interessant i més eficaç que estigues en un col·lectiu. I això no hi ha dubte. A banda que compartim experiències, inquietuds i sempre és més fàcil tirar endavant.
Mm-hmm. En el vostre cas, Josep, en el cas de Solmania i Recarrega't, Recarrega't és més recent, no? Solmania ja fa més temps.
Sí, potser l'Adela en sabrà més que jo de les dades, perquè no em voldria equivocar, però crec que Solmania devem portar uns 10 anys en Sant Cugat Comerç. Solmania 10 anys i Recarrega't vam obrir fa 2 anys, doncs 2 anys.
I el mateix que li preguntava l'altre Josep, el per què de la vostra adhesió a Sant Cugat Comerç?
Home, seré molt sincer, nosaltres, com que venim de tenir botigues a diferents ciutats, i jo ja vaig ser tresorer de comerç al centre, però ara el fet d'anar a una ciutat ja és directe vincular-se amb el comerç local i amb el comerç associatiu. Mm-hmm. Va a l'ADN ja nostra.
I què és el que més valoreu de l'entitat? O sigui, de la gestió que fa, del que ofereix als associats, de les dinàmiques que genera, què és el que més valoreu?
Personalment, el que més valorem és que veiem que són molt àgils, qualsevol cosa. Escolta, haurem de parlar a l'Ajuntament per això o per l'altre. Ràpidament, reunió, vull dir, en aquest aspecte són molt eficaços, no? I sempre estem en fent coses, no? Escolta, ara prepararem allò. Ara el tema de la targeta de fidelització, ara el tema de l'aparcament. Vinga, quins problemes tenim més? I en aquest aspecte m'agrada la immediatesa, que no es queda tot en idees de no, hauríem de fer, no. L'associació fa. I això m'encanta.
Mm-hmm. Josep.
Nosaltres valorem molt el tema associatiu, el fet d'estar en conjunt amb els diferents retailers, botiguers, restaurants, serveis de la ciutat.
De fet, Sant Cugat Comerç és la veu dels seus associats, però i les propostes que feu també s'escolten per part de l'entitat?
Sí, de fet, sempre ens estan demanant, sisplau, feu-me propostes. Vull dir, sempre estan oberts i encantats de veure i veus que venen, que parlem, debatim. I això és molt interessant. Doncs vinga, se comparteix amb l'associació i si d'això, endavant, però d'una manera àgil. A mi m'agrada perquè no estem especulant durant anys. No. Si això és interessant, endavant.
Sou actius, Josep?
En el nostre cas, t'haig de dir que, a part de ser socis, també sóc el secretari de l'associació. Per tant, estic vinculat a la Junta i també com a soci. Per tant, jo estic als dos bandos. Però sí, t'haig de dir que tant la Júlia com l'Adela fan una feina molt bona a nivell d'enquesta i a nivell de contacte diari amb tots els associats.
Val. Ara anem a posar a prova. Què és el que falta? Què trobeu a faltar a l'associació?
Personalment, jo diríem que pot ser que les botigues, de forma individual, ens involucréssim més amb l'associació, que participéssim més. A vegades veus que som gairebé 200 botigues i sempre som els 20 o 30 de sempre. Vull dir, agrairíem més participació i no, diguem, pagar una quota i veure què reps. Sinó tu també aportar amb la teva experiència personal, no? Com cada botiga. Això seria molt interessant.
100% d'acord amb el Josep i el convido a que formi part de la Junta.
Ah, oh, mira, tants anys que portes a l'associació. I ara...
Home, és que veig que parla exactament com nosaltres. Vull dir que volem gent així que siguin proactiva. Perquè, com molt bé diu ell, 200 associats i al final sempre siguem 10, 15, 20 els que contestem les enquestes, els que estem al carrer, els que fem les coses, el Joan és un bon exemple. Ai, el Josep és un bon exemple, perdó.
Uh-huh. Adela, Estàs aquí escoltant els convidats.
Ens estan deixant bé, llavors callo.
Tens alguna cosa a afegir o no?
No, tot el que han dit, doncs jo crec que si ho pensen així, així serà. Nosaltres el que intentem des de l'associació és el que diu el Josep, tenir una idea i portar-la a terme i no que la idea quedi en stand-by i que li donis moltes voltes perquè al final no la fas. El que sí que és cert és que també des de dintre de l'associació sí que ens agradaria que s'impliquessin una miqueta més els comerciants. Entenem que tenen molta feina, que molts d'ells precisament contacten amb l'associació perquè facin part d'aquesta feina de dinamització o part d'aquesta feina de pensar, però encara que nosaltres pensem moltes coses, també ens agradaria doncs, tenir més feedback amb els associats.
Tu mateixa els hi pots preguntar... no sé si tens alguna qüestió que els hi vulguis preguntar a ells directament.
Ostres, doncs no són
acudits. No.
Com que es veiem a sovint.
No té preguntes.
Bé, la Bela volia parlar de la nit en blanc, poder, no ho sé.
Bueno, vols parlar de la nit en blanc?
És una campanya molt coneguda ja aquí a Sant Cugat, i ara estem començant a preparar-la perquè si no se'ns tira el temps a sobre.
Però ens donarà temps a parlar, no?
Sí.
Per quan és? Quina data està prevista?
El 24 de maig serà aquest any. Estem als inicis, però clar, ja ens hem d'anar pensant i buscant coses perquè quedi maca.
Si algú té idees... Doncs sempre són ben rebudes, no?
Exacte.
Sí? Ho diem pels comerciants que puguin estar escoltant.
Perfecte. Bueno,
i atenent a la petició que feia el Josep del Supernatural.
Tenim algunes novetats, però això ja ho parlarem una miqueta més endavant.
Un altre dia parlarem més tranquil·lament i més a fons i concretament sobre la nit en blanc. Parlant de la importància d'una entitat com Sant Cugat Comerç, una associació que aglutina el teixit comercial de la ciutat, en aquest cas la unió fa la força. Vosaltres també us sentiu més forts davant dels vostres potencials competidors?
Doncs sí, perquè al final tens més accés a informació. Quan, per exemple, l'associació ens diu, escolta, que l'Ajuntament va traure aquesta norma, o la Generalitat, o el Departament de no sé qui, clar, són coses que tu no t'enteraries mai, no? Escolteu, ara ens hem d'adaptar a aquesta nova normativa dels tiquets, del que sigui. És una informació que t'arriba a tu i tu a vegades estàs en la teva dinàmica de cada dia de treball i no estàs. I elles, en aquest aspecte, ens ajuden molt a estar sempre al dia, complir els requisits que cal, tot, i això és molt important. Te sents més fort i això te dona més estabilitat a l'hora de competir també, doncs, evidentment, amb el que diem, no? amb els nostres competidors, que són compres online i tota la
sèrie de coses. Les grans superfícies. Sí. És una bona defensa formar part d'una entitat com Sant Cugat Comerç,
no? Per suposat, s'ha de ser proactiu i s'ha de formar part de totes les entitats comercials de totes les ciutats de Catalunya. Sant Cugat Comerç és de més ciutats. També, com diu el Josep, que rebem molta informació molt positiva i molt innovadora, dir que fa poc Sant Cugat Comerç s'ha vinculat amb el CECOT, que és la patronal vallesana i catalana de comerç i d'altres d'indústria, i gràcies a aquest acord tenim una informació molt més directa i uns serveis molt més potents a nivell de lobby, a nivell d'informació de totes les novetats d'indústria, de comerç, de Generalitat, de tot arreu.
Vosaltres sou empresaris, sou comerciants, però també sou consumidors. Per què hem de defensar el comerç de proximitat?
Doncs per molts factors. Un, perquè és més ecològic. No és el mateix que jo demani alguna cosa a Amazon i me vingui de Madrid amb un camió va contaminant, més una capsa de cartró, una sèrie per ecologia. Dos, perquè vols un teixit social variat, no? Això és la diversitat, igual que la volem en la natura, també a casa nostra. T'imagina que vagis pel carrer i només vegis que bancs i restaurants. Home, s'agraeixen botigues i, a més, tu, quan tu vas a tres ciutats o t'agrada veure coses amb encant. Mira quina botiga més xula. Les franquícies, diguem, normals de Benetton o companyia, tots el respecte, que està molt bé, però estan a tot arreu. T'agrada veure coses i això vol dir recolzar el comerç local, que està aquella persona i que no és un dependent només d'una botiga més, sinó que tenen el seu encant, no? I que darrere n'hi ha tota una experiència què transmet a tu, no? Quan tu vas a demanar un consell, ell dius, que meravella, aquesta persona porta aquí no sé quants anys, domina el tema, jo venia per una cosa i me vaig amb una altra, perquè és el que realment necessito. I tot això, evidentment, ho té l'experiència de la gent pues, que estem en aquest tipus de comerços.
Uh-huh. Jo estic 100% d'acord amb el que diu el Josep, tot i que nosaltres som cadena i som franquícia a nivell de Solmania, i per tant, t'haig de dir que aquesta diferència entre comerç de cadena i comerç només d'una ciutat no és real. La gent que té franquícies o que té botigues a diferents ciutats, cada un d'aquells també és local en si mateix, és pròxim en si mateix. Per tant, jo defenso el comerç de proximitat, sigui cadena o sigui comerç només d'aquella sola població. I també el tema de l'ecologia és molt important. S'ha d'evitar qualsevol tema ambiental que pugui perjudicar el món. Per tant, si pots anar a comprar a peu a prop de casa, perquè has de fer venir un camió, no té cap sentit.
Mm-hmm. Us sembla que ens entretinguem uns minutets a parlar dels vostres negocis, del que oferiu al públic? Supernatural porta molts anys. És una botiga, un establiment molt conegut a la ciutat. Els que passen pel carrer Sant Ramon doncs, coneixen perfectament doncs, de què es tracta. És una botiga de productes naturals, també ecològics, especialitzats en alimentació natural, plantes medicinals, cosmètica natural. Jo crec que és una de les poques botigues, Josep, que, del centre de Sant Cugat, que quan arriba l'època del tomàquet mandó, té tomàquet mandó.
Sí. No, a més, ens agrada molt aquesta gent, treballa molt amb aquesta gent de Collserola, i ens agrada això, no? Promocionar coses que realment tinguin un valor afegit, no? Tomàquets normals estan a tot arreu, però coses amb un valor afegit, no? I això és molt important. També aquí al darrere, no? Tot un col·lectiu de gent que també tenen gent amb diferents necessitats especials i que també treballen allí, vull dir, que és més enllà de comprar un tomàquet d'una varietat molt curiosa, no? Que a més és, diguem, només d'aquí.
I escolta'm una cosa, al cap dels anys segur que teniu una clientela superfidel.
Oh, m'encanta, n'hi ha gent que ve des del dia 1, o sigui, fa 36 anys, però moltíssims, i m'encanta. I gent que a vegades ha marxat fora per feina o per tal, torna al cap de 10 o 15 anys i diu, oh, primera sorpresa, encara existiu, perquè avui dia els comerços desapareixen cada dues setmanes. I diu, i encara esteu vosaltres. Això ja els hi pareix, vamos, del súmum.
I escolta'm una cosa, en tot aquest temps, com ha canviat el coneixement de la teva clientela respecte del que tu ofereixes i l'exigència, també?
Bueno, clar, quan nosaltres vam començar, diguem que nosaltres eren els que havíem estudiat i sabíem del tema i els clients tenien poca idea, fora d'alguns plantes medicinals o tal. Que, tot això, per sort, també la nostra divulgació més amb el temps internet, llibres, pues la gent cada vegada se va formant més. I llavors, quan tu a la gent li parles d'omega, de fibres i d'històries, i els hi pareix algo normal. Quan nosaltres vam començar, parlar d'aquestes coses era una cosa bastant... tenia pinta d'una secta.
Sí, era una mica esotèric.
No? De fet, quan, exactament, vull dir, la gent, segur, entrar, no? Encara si dius que eres herbolari, encara la gent... Però parlar d'alimentació, de respirar, de l'estrès, de tal... Uix, això pareix perillós i tot. I avui en dia, pues, per sort, hem aconseguit que això sigui el més normal, que és el que volíem, no? Que la gent cuidar-se sigui un hàbit normal i lògic.
I quin diries tu que és el secret per conservar el negoci durant tant de temps?
Doncs primer, jo crec que en qualsevol negoci el més important és que t'encanti. O sigui, tu has de gaudir en el teu negoci. Dius, que meravella, com que bé que m'ho passo cada dia. Si estic de vacances, molt bé també, però demà treballar és genial. I compartir el teu entusiasme. Evidentment, com que t'agrada, sempre estàs aprenent, sempre t'estàs formant i pots compartir-ho, evidentment, amb més professionalitat.
Uh-huh. Anem a Solmania i Recarrega't. Solmania, que dèiem que fa més temps que es troba a la ciutat, jo em pregunto, hi va haver una època en què es van posar molt de moda, no?, aquest tipus d'establiments. Ara encara ho estan?
Bueno, jo voldria dir que, seguint amb el que comentava en Josep, ells estan per fer una vida més saludable, i també nosaltres, i té un motiu. la gent se'n va a fer solarium a la platja o al bosc i es tira 16 hores o 10 hores sota el sol, que allò és dolent, de nassos. Que nosaltres el que fem és fem sessions de 10-15 minuts controlades amb màquines que passen per la ECA i que només donen aquella part del sol que és bona perquè et generi optimisme, perquè et doni vitamina D i perquè et posi moreno. I evitem el raig UV, que és la part més dolenta. Per tant, és bo que la gent sàpiga que, tot i que sembli que no, és molt millor fer 10 minuts amb una màquina controlada, sanitària, com Déu mana, que estar-te 5 hores a la platja contra el sol. Això és el primer tema. Segon... Això és així.
Sí, sí.
Segon tema. Tenim també molta gent que ve amb recepta mèdica. Molta gent que ve perquè els metges li diuen si tens psoriasis, si tens problemes d'ossos, si vols millorar el col·làgen, has de fer solàrium. Si tens depressió, ansietat, a l'hivern fer solàrium et dona optimisme i et genera positivitat en el dia a dia. O sigui, té moltes altres activitats que no només la purament estètica, que és la que gent es pensa que és la més bàsica, no?
Amb la pregunta... I després d'aquest apunt...
Sí, sí, després la part publicitària, sí. Ara ve la pregunta que ens feien. No, nosaltres portem molts anys, portem més de 30 anys amb el sector, hem viscut totes les fases, va haver una època en què va estar molt de moda per un tema estètic, perquè la gent està moreno tot l'any, era massa, a l'hivern, en vez d'anar a la Molina, anaven a fer un solàrium i venien de la Masella, saps el que vull dir, no? A l'hivern, si no anaven a la platja, anaven al Solmania, era el mateix, anaven pel carrer d'on vens, d'Altafulla o de Tamariu. Fantàstic. No, això està fantàstic i molt bé. Què ha passat? Que amb el temps, la gent ha tingut més capacitats econòmiques i de poder anar a la platja, a la muntanya i tal, ha baixat una miqueta el nivell de consum, i a la vegada el client habitual nostre, que també és el client d'en Josep, són gent de 40 a 60 anys. Per tant, seguim mantenint molt bona fidelització amb la gent d'aquesta gamma, d'aquest segment d'edat, però la gent de 18 a 40 anys és el segment que no ens acaba d'entrar tan fort com va entrar fa 20 anys a l'altre segment.
I anem a un altre sector. Oh. Ara parlem de la restauració.
Correcte.
Recarrega't... us dediqueu a la gastronomia mediterrània, però què és el que voleu oferir? Quin és el vostre segell personal?
T'explico, és una història molt maca. Nosaltres, a part del Solmania, també som productors de vins i caves. Produïm el Cava Àngel a Sant Sadurià d'Anoia, fem un vi ecològic a Terra Alta i fem un vi a Espoll a l'Empordà, també espectacular criança negra, el Terra Alta blanc i el negre a l'Empordà. Llavors, a partir d'aquest tema, i que una colla d'amics i jo mateix tenim un cotxe Tesla, que és un cotxe elèctric...
Molt famós, ara.
Molt famós, sí. Ara, per desgràcia, que abans no era així. vam decidir agafar el restaurant que acabava de tancar al costat dels supercarregadors Tesla, d'aquí de Vallsolana, de Sant Cugat. Llavors, la idea d'aquest restaurant té dues idees. Una és donar un esmorzar, un dinar, un sopar gastronòmic mediterrani, cuina pròpia, hummus, tomàquet amb tonyina, salmó, entrecot, molt gastronòmic, tuit de patates, però molt mediterrani, i a la vegada ser un punt de trobada de la gent que té cotxes elèctrics i ve carregant allà, que sigui un punt de trobada per fer el cafè, per esmorzar i per dinar.
D'aquí el nom.
Carregues el cotxe i et recarregues tu.
Molt bé. Ben trobat. Doncs avui hem conegut els dos, en Josep, l'Arnau, el Cernuda, els seus establiments, el Supernatural, el Solmania i el Recarrega't. Ho hem fet en aquest espai de Sant Cugat Comerç que ens porta un cop al mes la de la Burgos. I res, continuarem parlant. Potser a la propera sessió sí que farem la nit en blanc.
Segur, la propera, no? Segur que caurà.
Molt bé, senyors, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé el dia.
A vosaltres, gràcies.
Gràcies.
Si busques busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Avui a la secció de patrimoni posem el focus en la conservació preventiva, una disciplina clau per preservar el nostre patrimoni cultural abans que es deteriori. Sovint, quan pensem en restauració, imaginem intervencions directes sobre obres d'art o objectes històrics, però abans d'arribar a aquest punt hi ha tot un seguit d'accions per evitar el pas del temps, els agents externs o fins i tot les condicions ambientals que els puguin perjudicar. Per entendre millor en què consisteix aquesta tasca, ens acompanya la Maria José Gràcia, que és coordinadora de l'especialitat de conservació preventiva del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Maria José, benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Fem primer un repàs a la teva trajectòria professional, si et sembla. Per exemple, quan fa que treballes al Centre de Restauració?
Jo treballo al Centre de Restauració des del com a responsable de l'àrea de conservació preventiva des del 2017. Abans hi havia col·laborat com a externa i abans, durant 25 anys, he sigut una conservadora restauradora amb empresa pròpia, diguem-ne, amb una sòcia. O sigui, la trajectòria professional va començar el 92, diria, però al Centre de Restauració estic des del 2017.
Mm. I la teva trajectòria, una mica l'has...
L'acabo de dir.
Sí, has fet una pinzellada ara mateix, o sigui que ja ens fem a la idea. I què és el que et va portar a especialitzar-te en conservació preventiva?
Una mica, bueno, la convicció de que és des de l'àrea on pots tenir major impacte perquè actua sobretot a la col·lecció i, per tant, jo estic convençuda que és el futur. O sigui, si volem ser sostenibles i volem preservar el nostre patrimoni, hem de fer més incidència en la conservació preventiva i actuar sobre les causes. I, per tant, és l'àrea on tens un impacte sobre un conjunt més ampli, diguem-ne, amb poques mesures. Amb mesures correctores incideixes sobre un grup molt ampli de la col·lecció.
Clar. Per què és tan important la conservació preventiva?
Pel que acabo de dir, perquè la conservació preventiva té una mirada global sobre el conjunt, val? Llavors, no actues sobre una peça concreta, sinó sobre tota la col·lecció, sobre tot el monument, sobre tot l'edifici, i busques el coneixement per trobar la manera de que tot allò que pot suposar un risc per a aquest monument, per a aquest conjunt, eliminar-ho en els casos que es pot i, si no, minimitzar-ne l'efecte i, per tant, allargar en el temps al màxim la vida d'aquest objecte patrimonial que t'estàs plantejant conservar.
Mm-hmm. De fet, segur que podríem dir que la teva feina consisteix en el fet que les persones que s'encarreguen de les altres etapes que no hem comentat, perquè hi ha la conservació preventiva, la conservació curativa i després la restauració pròpiament dita. Doncs, de fet, la teva feina el que tracta és de fer que aquestes etapes posteriors tinguin menys feina. No?
Sí, o sigui, la conservació preventiva, si tu una bona conservació preventiva, en principi tindria com a objectiu evitar o reduir la necessitat de restauració, d'intervenció.
Sí.
És transversal i va vinculada, no vol dir que facis que desaparegui, però si tu fas que aquell objecte tingui menys agressions i es degradi menys, la intervenció és
menor,
la necessitat
després.
D'intervenció mm-hmm. és menor. La curativa va lligada, no pots deslligar-la a vegades perquè vol dir actuar sobre efectes que estan actius en aquell moment i, per tant, quan tu abordes, possiblement necessitaràs, per fer mesures de preventiva, fer alguna actuació de curativa. Però la restauració, que s'ocupa més de la part, diguem-ne, així perquè la gent ens entengui, estètica, aquesta sí que pots allargar-la en el temps.
Mm. Ens podries donar exemples concrets de béns culturals o projectes en els quals s'hagi aplicat amb èxit la conservació preventiva, com el cas del tapís de la creació o altres?
Sí, a veure, és que de fet la conservació preventiva l'apliquem sobre qualsevol objecte sobre el que actuem. Diguem-ne que qualsevol objecte que el centre de restauració restaura té vinculades mesures de conservació preventiva, perquè es fa un tractament de conservació-restauració, però després has de fer en paral·lel un estudi de l'espai on anirà per vigilar que no es degradi, per solucionar aquelles condicions que han provocat que aquell bé es degradés. Per tant, sobre qualsevol objecte que tractem, fem conservació preventiva. El que passa que després, dintre d'això, hi ha aspectes puntuals dels que sí que la conservació preventiva s'ocupa més específicament, com pot ser, per exemple, en el cas del tapís que tu comentaves, la mesura de conservació preventiva seria procurar-li una vitrina adequada perquè estigués protegit i tingués un microclima estable perquè no, els materials, que són molt sensibles, no es degradessin més. I procurar que la il·luminació, que les condicions de clima, que tot això fossin adequades. En aquest cas ho van fer construint una vitrina acorde a la peça.
I hi ha materials o tipologies d'objectes especialment difícils de conservar?
Sí, hi ha materials especialment sensibles, però també vull dir que a vegades un material que a priori no és sensible, si té un entorn i unes condicions que no són favorables, es converteix en sensible. Val? Però sí, hi ha, per dir alguna cosa, el metall arqueològic és molt sensible, alguns tipus de fotografies són molt sensibles i necessiten unes condicions molt específiques, alguns espècimens de naturals també, i després, per exemple, per mi, el gran repte de futur seran l'art contemporani, amb materials que es degraden molt ràpidament i sobre els que no tenim control, i el patrimoni digital. Perquè amb ell juguem també amb l'obsolescència tècnica, i això és un repte afegit.
I, escolta, com s'identifiquen els riscos que poden afectar els béns culturals i quines mesures es prenen per minimitzar-los?
Bueno, hi ha molts... Hi ha una metodologia d'avaluació de riscos que aplica la gent en molts àmbits diferents, no només en el patrimonial. Al final es basen en fer un estudi, un seguiment dels diferents agents de degradació, que són la llum, la temperatura, la humitat, la gent... O sigui, diguem-ne sí. que hi ha riscos naturals i riscos antròpics, humans,
sí.
i dintre d'aquests dos grups vas fent com una escombrada pels diferents elements, ponderes la probabilitat de que això passi, l'impacte que té sobre el bé i la vulnerabilitat d'aquest bé davant aquests agents.
Mm-hmm. Sí, d'aquí que de vegades hem d'entendre que hi ha llocs on hi ha unes pintures rupestres, per exemple, que per conservar has de tancar i regular el pas de...
Sí.
No?
A veure,
per exemple.
Per desgràcia, en molts casos, nosaltres, les persones, som un dels agents de degradació més important. Mm. A vegades, voluntàriament, que seria el cas, per exemple, d'un acte vandàlic, i a vegades de manera involuntària. Hi ha gent que per desconeixement, per exemple, en el cas de l'exemple que tu poses de la rupestre, gent que va fer escalada, que desconeix que aquella paret conserva pintures, que claven els ganxos per pujar, sí. I o amb les seves cames rasquen les pintures i les malmeten, o fan caure una pedra, o visitants que fent el circuit per un jaciment arqueològic es cansen i s'assenten a sobre les estructures. Vull dir que no sempre són intencionats, però a vegades, per desconeixement, nosaltres mateixos generem aquest...
I hem d'entendre que, per exemple, fotografies, quan ens diuen, si us plau, sense flash i aquestes qüestions, tenen el seu sentit. Com s'aborda la conservació preventiva en espais com esglésies, museus o arxius? Que tenen les seves pròpies condicions.
Sí, però la metodologia és sempre la mateixa. Dóna igual a l'espai. Després tu t'has d'adaptar a les capacitats i als requeriments d'aquell espai, però s'aborda des del coneixement. El primer que hem de fer és recollir el màxim d'informació possible sobre l'espai, sobre els béns que hi ha, sobre els seus materials, sobre la seva història, el que ha anat passant, si, com dèiem, pels riscos, per exemple, si hi ha un històric d'inundacions, de ventades, de terratrèmols, que nosaltres en tenim pocs... Totes aquestes coses, amb tot aquest coneixement sobre l'entorn i sobre el bé, incidim d'una manera o una altra, intentant minimitzar aquelles coses que suposen un risc més gran. Llavors, en el cas de les esglésies, l'única diferència, però que l'has d'aplicar tot arreu, però en el cas de les esglésies té la seva especificitat, és que tota aquesta conservació s'ha de vincular també amb la compatibilitat en el seu ús. I en les esglésies, aquests objectes són, d'una banda, béns patrimonials, però a la vegada tenen una funció religiosa d'ús i de culte que no podem oblidar. I aquesta compatibilitat, diguem-ne, és el que fa a vegades una mica més complicats.
El Centre de Restauracions de Béns Mobles de Catalunya col·labora amb institucions públiques i també privades per implementar projectes de conservació preventiva. Ens podries parlar d'algun projecte destacat en què hagis participat recentment?
Sí, aviam. Bueno, com t'he dit, participo en gairebé totes les projectes del centre d'una manera o una altra.
De l'últim, però, el que tingueu
ara. No, però el que passa que així, com projectes que tenen un impacte important, és des del centre i en col·laboració amb el Servei de Museus estem ajudant els museus catalans a reorganitzar els espais de reserva i a optimitzar la seva capacitat, diguem-ne, perquè heu de pensar que les reserves dels museus, que són, perquè m'entengueu, el magatzem on es guarda tot el que no veiem d'un museu, en relació a les obres d'art, les reserves tenen en el seu interior el 80% de la col·lecció d'un museu. Només veiem una petita part d'aquesta col·lecció. Llavors, aquest projecte d'ajuda a millora és important. Després estem ajudant a les institucions i catalanes a elaborar plans de conservació preventiva, que és això, ajudar-los a organitzar totes les estratègies de conservació per, amb els recursos de què disposen, poder implementar procediments i mesures que facin més efectiva la tasca que ja realitzen. I, bueno, aquests són com els més grans. Els plans de conservació també estem iniciant, perquè això està molt embrionari, els plans de salvaguarda, que serien l'equivalent als plans d'emergència, però per les col·leccions, protegir, perquè estar preparats per, si mai passés una dana, una cosa semblant a València, poder reaccionar a temps i solventar, un cop salvades les persones, el nostre patrimoni.
Que m'acabes de donar una dada que m'he quedat flipadíssima, no? Això de que només veiem un 20%, has dit?
I en ocasions menys. Jo dic el 80% perquè penso, vinga, cada cop exposem més. En teoria, segons fons internacionals, és un 90% el que hi ha a les reserves, però sí.
Mare meva, o sigui que...
El gruix de la col·lecció el tenim...
El millor està a l'interior.
No, el volum més gran. Normalment els museus exposen el que ells consideren les millors peces, però no tenen espai per exposar-ho tot, i tenen peces molt bones també a la reserva. I aquest és un debat que ara s'està tenint, de què es fa amb les reserves, com s'obren al públic perquè la gent en pugui gaudir, perquè al final no hem d'oblidar, conservem per la gent. No conservem per nosaltres,
pels que ens segueixen i els que ens seguiran,
exacte,
posteriorment, no?
Però per nosaltres també, o sigui, pels que estem a dia d'avui en podem gaudir i ho puguin fer també els nostres fills, els nostres nets.
Sí. I, escolta, propietaris i gestors de patrimoni solen ser conscients de la importància de la conservació preventiva?
A veure, aquí seré crítica.
Vinga. Aprofita.
Tothom en parla, tothom és conscient que és una necessitat. el hàndicap que té la conservació preventiva és que si la fas bé, és invisible, perquè tu t'estàs avançant als problemes. La meva feina és que no hi hagi, perquè m'entengueu, una gotera, que les canals funcionin bé, que la temperatura i el clima siguin adequats. Per tant, no té una visibilització fora de les dades que reculls i el bon estat de la col·lecció, si ho pots aplicar bé amb totes les capacitats. Llavors, necessita una inversió permanent i indefinida en el temps, perquè no acabes mai. No és com una restauració que un cop la tens acabada pots fer una foto, la pots inaugurar, la pots presentar. La conservació preventiva es fa des del minut zero fins a l'infinit.
Sí.
Llavors, això és el que costa. Però consciència, per sort, crec que cada cop estem treballant perquè la gent en tingui més.
Abans parlàvem, Maria José, de reptes. N'has apuntat a algun. Però quins diries que són els reptes que teniu especialment davant factors com el canvi climàtic i aquest turisme cultural creixent?
Crec que també ho he dit en certa manera abans, perquè va vinculat a tot. El repte és compatibilitzar aquest ús creixent i aquesta necessitat de difusió i de que la gent hi participi amb que aquesta participació no interfereixi en la conservació. Però és una necessitat, perquè si no perd el seu objectiu, o sigui, conservem per la gent, per tant la gent n'ha de poder gaudir. El clima ja no el podem controlar, però podem, amb tot el coneixement, avançar-nos als efectes i intentar protegir al màxim aquests béns perquè, si passa, estiguin el més preparats per afrontar el que sigui que passi.
No sé si en el teu camp això té, diríem, importància, però hi ha alguna innovació tecnològica o metodològica recent que estigui transformant el camp de la conservació preventiva?
Sí, a veure, té el mateix efecte, o sigui, el mateix impacte que té en la vida de tots, suposo. Tot el que és intel·ligència artificial, tot el que és el món digital, està
revolucionat. També us ajuda?
Sí, ens ajuda. A veure, a mi en aquests moments a vegades em complica la vida perquè m'he de posar el dia de tot i això costa, i són hores, però evidentment sí, perquè tot el que és la gestió de dades d'un munt de coses que monitoritzem i que fem seguiment, a dia d'avui la puc tenir, per exemple, en el mòbil. I això em facilita el no haver-me de desplaçar a tots els llocs. Puc consultar des del núvol monuments que estic monitoritzant i no necessito desplaçar-me, que abans havia d'anar físicament al lloc. Després, tot el que és els sistemes BIM, els sistemes GIS, que no és que siguin nous, però que van evolucionant i que cada cop són més àgils i més eficaços, això, evidentment, ens facilitarà molt tot el que és el càlcul, la capacitat de generar models 3D i fer simulacions. Tot el que és el Big Data, el que passa, que jo us estic parlant de coses per les que necessito, tota aquesta part tecnològica que ens ajuda molt, ens obliga també a necessitar col·laboradors especialistes en això.
Experts,
perquè,
sí.
Això no ho he dit i és molt important, totes les tasques ho són, però la conservació preventiva sí o sí és un treball en equip. O sigui, jo no sé de tot i no és la meva funció. El que jo he de tenir la capacitat, o se'm demana en certa manera, és la capacitat de fer les preguntes adequades i buscar la persona que m'ho pugui contestar i m'ho pugui solucionar. Jo sé d'algunes coses i de les que no sé busco aquell especialista que em pot ajudar. I aquest treball en equip és el que al final genera una bona feina i una bona conservació. Parlem, jo no faig conservació preventiva de tot. La conservació preventiva en el museu la fa la persona de la neteja, la persona de seguretat, els vigilants de sala, els conservadors restauradors que cuiden la col·lecció. I la conservació preventiva aquest concepte, diguem-ne, el que fa és coordinar totes aquestes tasques i generar els protocols perquè tot això funcioni de la manera més eficient en relació al conjunt de béns que vols protegir. No sé si m'estic explicant.
Molt, molt.
Vale.
Jo crec que ha quedat més que ben explicat aquest treball d'equip que feu i que ens veniu a explicar un cop al mes aquí al Faves Comptades. Maria José Gràcia, coordinadora de l'especialitat de conservació preventiva del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. I que a més ho feu amb aquest entusiasme que demostreu tots els que veniu. Gràcies per aquesta, per posar tota aquesta passió en la vostra feina i per venir a explicar-nos-ho.
Gràcies a vosaltres de convidar-nos i donar-nos l'oportunitat.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu.
Atreveix-te a tot. a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
Dedicat a la cuina argentina, obert portes fa uns mesos a Sant Cugat. Re Loco, l'omiteria argentina, és un restaurant d'emprenedors espanyols enamorats de l'Argentina i la seva gastronomia. I per explicar-nos més sobre el projecte, avui els tenim amb nosaltres. Joan Sola Prats és CEO de la companyia. Molt bon dia.
Bon dia, gràcies.
I l'Alba Fernández Suárez és la gerent. Alba, molt bon dia.
Bon dia.
Escolteu-me, com s'ha us acut engegar aquest projecte a Sant Cugat? Vinga.
Això que ho expliqui en Joan, que ho sap molt bé.
És molt més simple del que sembla, eh? Vull dir, la meva parella és argentina, és de Còrdoba, tenim un fill en comú allà, i vaig arribar a l'Argentina, vaig conèixer la gastronomia en profund, em vaig quedar enamorat i li vaig dir hem de portar això a Barcelona. Què és la que hem de portar? Els lomitos. Això l'Alba després ens ho explicarà molt millor, però ens centrem en lomitos argentins, que és un tipus... És un sàndwich, un entrepà, considerat el quart millor entrepà del món. No el que fem nosaltres, que està molt bo, sinó el tipus d'entrepà. Quan vam veure això, em vaig quedar enamorat i li vaig dir a la meva parella, escolta, això ho hem de portar a casa, està plegat d'argentins, crec que, evidentment, Catalunya, Barcelona, Espanya... La cultura de l'entrepà és, o sigui, és importantíssima i crec que pot encaixar molt bé. I va ser l'inici, realment. Va ser aquest l'inici.
Uh-huh. Ara porteu 4 mesos, aproximadament?
Sí? Sí, vam arribar aquí a Sant Cugat el novembre.
Va obrir el local al novembre. I de moment, com està sent l'experiència?
Pues la veritat és que molt bé. O sigui, nosaltres al final vam obrir aquí en quasi temps rècord, amb tota la decoració del local, trobar el local i de més, i el rebut de la gent ha sigut molt, molt bo, a la gent li agrada molt, ens està posant molt bones ressenyes, i la veritat és que estem molt contents, perquè hi ha molta gent que al final, evidentment, aquest tipus de menjar no el coneix, i quan el prova es queden encantats. I la veritat és que en aquest moment estem super, super contents i estem creixent molt.
Alba, tu el coneixies abans d'obrir Reloco?
No, no coneixia, la veritat. I al final porto bastant de temps treballant amb en Joan, amb altres empreses i de més, i quan ens va dir de anem a fer això, jo, què és això? O sigui, realment no tenia ni idea de què era, però la veritat és que per mi són uns sàndwichs espectaculars, estan molt bons.
Perquè quines referències tenies tu de la gastronomia argentina, per exemple?
Bueno, jo al final, quan en Joan em va proposar això, vaig haver d'empapar-me molt de tot el que és la gastronomia argentina. Coneixia, evidentment, pues, empanades, milaneses, que és una mica el que el menjar més comú que podem tenir aquí amb altres marques, però al final sí que és veritat que lomitos com a tal, aquest tipus de sàndwich, hi ha molt poques marques que tinguin això aquí. I, bueno, pues, al final vaig haver d'investigar, veure, i ojalà pugui anar a Argentina a provar-lo, però, bueno, encara no s'ha pogut fer.
Expliqueu que us va costar trobar el lloc ideal.
Sí, perdó, sí, va ser complicat. O sigui, jo sempre explico que arribem a Sant Cugat una mica per una casualitat, val? Evidentment, som de Barcelona nosaltres, vivim a Barcelona, i sempre en un primer moment, doncs, evidentment, tendeixes una mica a buscar ciutats més massificades, sobretot per un tema també de proximitat amb el possible client. Hi havia més massa argentins també a Barcelona. Evidentment, un tema econòmic, els traspassos estaven caríssims, i és quan prenem la decisió i diem, escolta, el món no comença i s'acaba a Barcelona, perquè no busquem ciutats colindants que estiguin a prop i que, a més, tinguin un bon volum de gent. Vam veure un local a Sabadell, no ens va acabar d'agradar, i la mateixa immobiliària diu, escolta, tinc alguna cosa molt xula a Sant Cugat. I és veritat que en aquell moment, que no havíem pensat com a Sant Cugat com a tal, però ens ho va comentar i vam dir, hòstia, Sant Cugat, guai, perquè evidentment és un poble que té nom, que sabíem evidentment que tenia molt potencial, està a prop de Barcelona. Vam començar a investigar inclús de la quantitat de gent que vivia a la localitat i ens vam quedar impactats a la quantitat també d'argentins que hi havia. Ens va ensenyar el local, que estem aquí a Francesc Macià, i el primer que veiem és que el local de davant és una carnisseria argentina molt coneguda, i clar, vam dir, hòstia, doncs potser realment té molt més sentit estar aquí del que ens pensàvem, i ja no vam dubtar. És a dir, vam veure el local, ja ens va ficar Sant Cugat al cap, i ja només volíem veure locals de Sant Cugat, vam descartar totes les altres localitats, i fins aquí. Però és veritat que al principi va ser laboriós, perquè som una startup, els diners no són infinits, i cada euro comptava, no? I sabíem que tot el que pagàssim de traspàs, doncs després, evidentment, és menys pressupost que teníem per acondicionar el local, no? Llavors, vam estar aguixant bastant dur, la veritat és que sí.
Reloco, vinga, anem a la carta. Què ofereix Reloco?
Sí, a mi m'agrada sempre definir Reloco, que és una experiència gastronòmica argentina, és a dir, estem apalancats a la gastronomia argentina sota tres pilars. Primer, evidentment, lomitos, un tipus de sàndwich, milaneses i empanades. Tenim una petita secció també d'entrants i de postres també centrats, postres argentins, que també són increïbles, no? A partir d'aquí, i agafant com a base aquests tres pilars, no? Els lomitos, les milaneses i les empanades argentins, evidentment, un objectiu clar que tenim és, sobretot, ser un referent en la gourmetització del concepte de sàndwich. És molt important. Bé, estem en un món, en un context, on avui tot el que coneixem és gourmet. Hamburgueses, no sé, kebabs, o sigui, menjars que fa potser 10-15 anys eren bàsics, ara tot té que ser gourmet. Però, en canvi, el concepte de l'entrepà i del sàndwich, que és el concepte potser més internacional que hi ha, seguia sent molt simple. Ningú li volia donar una volta a aquest concepte. Llavors, nosaltres agafem la gastronomia argentina i el concepte de lomito per intentar portar el concepte de l'entrepà del sàndwich a un nivell superior. Llavors, no només tenim aquesta gastronomia, sinó tenim un compromís. De fet, en breus actualitzarem la carta per ampliar productes centrats en altres tipus d'entrepans. És a dir, sortirem una mica de lo que és l'argentí, tot i que sempre serà la nostra base, però començarem a donar també altres alternatives sempre enfocades entre dos pans.
Vale, lomito. Què hi posem a dins del lomito? Quines opcions hi ha a la vostra carta? Lomitos de què?
Bueno, nosaltres al final el Lomito té una base clara, que és el tipus de pa, que en aquest cas va ser una de les coses que ens ve, que més ens va costar per trobar exactament el tipus de pa, que no és un pa que existeixi aquí com a tal, i després té la base de lo que és la carn. Vale? Després nosaltres tenim els més famosos, els que més surten, és el Lomito Argentino, el Lomito Clàssic, el de tota la vida, i el Reloco. L'argentí és el que porta la carn de l'entranya, amb chimichurri, porta ceba caramelitzada, formatge i demés. I després està el clàssic, que aquest sí que és el típic d'Argentina, que porta pernil dolç, formatge, la carn, per suposat, amanida, tomàquet i ceba caramelitzada. Després ja està el Reloco, que és una mica ja un plus que hem posat nosaltres, que també li agrada molt a la gent, que ja porta el pulet porc amb la ceba, cogombra i demés, una mica, bueno, ja fent una altra versió. Però bueno, ara mateix tenim 8 lomitos, sí que és veritat que cadascun porta tots ingredients diferents, però bueno, també l'important és que el que intentem nosaltres és fer-ho tot nosaltres, o sigui, el cogombre encurtit el fem nosaltres, totes les salses les fem nosaltres, el pa ens el fa un obrador, però és pa fet artesanalment, la carn és 100% argentina, que al final carn d'importació argentina per nosaltres era molt important, també, i jo crec que això és el que dona un plus a tots els lomitos que tenim a la nostra carta.
Els proveïdors. Quins proveïdors teniu?
Bona pregunta, eh? Proveïdors és l'eterna complexitat,
et diria. És bàsic, eh? Triar un bon proveïdor és clau.
És bàsic. És a dir, al final, jo crec que tots els restaurants, sempre quan volen començar, tenen por i es menja molt el cap amb els proveïdors perquè t'impacta directament amb el preu, amb els costos i, per tant, amb el preu de venda. Nosaltres teníem claríssim que considerem, i ho estem comprovant, que el client, si el que li dones està alçada, t'ho paga. Va? Llavors, havíem de buscar proveïdors que fossin d'alta qualitat. Treballem amb proveïdors més genèrics, de, diguem, grans superfícies, com pot ser Macro, per temes, per productes, evidentment, molt més generals, però, sobretot, treballem amb proveïdors molt locals, molt específics, per exemple, amb el tema de la carn, que és una carn importada, el tema del pa, són proveïdors...
Quan dius locals a què et refereixes?
No locals de Sant Cugat, perdona, sinó, evidentment, petits negocis, diguem, no són tan grans, no? Llavors, també en diversos, no tenim tres proveïdors només, però sí, sempre intentem, evidentment, treballar amb els menors possibles per un tema de control de costos, evidentment, i un tema de fidelització de proveïdors. Però, bueno, és un tema que és, jo sempre dic que és una tasca diària i mensual, perquè, evidentment, preus pugen, baixen, i estem sempre constantment a veure com podem optimitzar, no? Però, bueno, tindríem, jo crec, 3-4 proveïdors principals, el del pa, sempre ha de ser pa artesanal, el de la carn, sobretot és la carn importada d'Argentina, amb certificat, això és important dir-ho, o sigui, té certificat d'importació, val? I després, doncs, proveïdors més genèrics que ens porten, evidentment, doncs, verdures i productes, doncs, evidentment, més estàndards.
I les milaneses? Com ha de ser una milanesa? O com és la milanesa del Reloco?
Bueno, al final, la milanesa de Reloco, una milanesa com a tal, si està ben feta, tampoc té moltíssima cosa. El que sí que és important, que la carn és argentina, és la mateixa que la que té els lomitos, un rebossat que el fem nosaltres, no les comprem directament ja arrebossades, i després tenim la milanesa clàssica, que porta una mica de llimona i de més. Després tenim la milanesa, la més famosa, que és la napolitana, que porta formatge, pernil i tomàquet, que aquesta és, bueno, la que més ens surt i la que més agrada a la gent. Després tenim una de Roquefort i després una també molt, molt típica, que porta dos ous a sobre. I al final és el que et dic, la milanesa, que per nosaltres, per als catalans o els espanyols, és carn arrebossada, al final ells, per Argentina, pels argentins, sempre li donen una volta i si està ben feta, la veritat és que són increïbles.
I anem a les empanades. Empanades, clar, s'han posat de moda ja fa un temps. Hi ha botigues, establiments especialitzats únicament que en empanades. Per què són diferents les empanades de Reloco?
O sigui, bueno, responc?
No.
Vinga.
Mira, Això no ho hem comentat, no? Però, és a dir, sabíem que hi havia un repte, tot i que la meva dona, evidentment, és argentina, és de Còrdoba, hi havia un repte de que som catalans i era complicat també fins quin punt podíem entendre els productes, la gastronomia argentina, des del nostre punt de vista, no? Llavors, des del dia 1 ens vam vincular amb un equip de treball que és autòcton d'Argentina, val? El xef executiu que va fer tot el tema de la carta era pues, un xef que tenia molta experiència, és d'Argentina, i coneixia molt bé el producte, no? Llavors, evidentment, vull dir això i quedi clar, perquè, evidentment, el nostre producte, la gent quan s'apropa, veu realment, sobretot els propis argentins, que és un producte que es transporta a la seva terra, no? El tema de les empanades, com tu dius, era un altre repte, perquè, clar, està massificat, és el producte que més s'ha replicat de la gastronomia argentina dels últims anys, i, clar, era difícil sorprendre. Llavors, el que teníem clar és que no volíem tenir una carta extensa. I vam definir 4 tipus d'empanades, o 5, crec que tenim, i, bàsicament, doncs, bueno, amb productes de qualitat. Què crec que tenen les nostres empanades? Principalment, doncs, jo et diria que la base, les carns que utilitzem, són molt bones. Tenim 2 empanades, que són les que porten el nom de la marca, són Reloco i Reloco Picant, que es fan amb entranya, tallada de forma manual, i el fet de que agafem la carn nosaltres i la trossegem nosaltres amb el ganivet, doncs, bueno, li dona una textura super, super interessant. No et sabria dir per què agraden tant les nostres empanades. No